10 i 25 minuts. Estàvem a punt de dir què farem amb una doctora nerviosa, però bé, és d'aquells nervis que fan riure. No, no passa res, no passa res. S'està molt pitjor quan es va a l'odontòleg, molt sovint, eh? Que no quan es va a un estudi de ràdio. Molt sovint s'està pitjor, emocionalment parlant, quan es va al dentista, que no quan es va a un estudi de ràdio, entre altres coses, perquè aquí encara no m'he hagut de fer servir... Vaja, no m'he hagut de dormir ningú, encara. De moment encara no m'he hagut de dormir ningú. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
Al final heu aparcat què? La Quinta Forca?
Bueno.
Quasi. L'Eva des de la DEC, com sempre, i saludem a la Maria Lluïsa Soler. Maria Lluïsa, bon dia,
bona
hora.
Bon dia.
De la Clínica Dental Soler, perquè avui parlarem d'odontòlegs. Aquest cap de setmana s'ha celebrat, ens diuen des de la DEC, el dia, no sé com es diu això, el dia dels odontòlegs, el dia... Té una denominació específica?
El dia de Santa Polònia,
El dia de Santa Polònia. És la patrona dels odontòlegs. Sí, Santa Polònia. No n'hi deuem masses, però de Polònies odontòlogues. Però...
No, diria que no.
Diries que no, eh? La Clínica Dental Soler és... On està?
Està a Vilanova i la Geltrú.
Uh-huh.
I, bueno, és una clínica fa 10 anys que es va obrir i aquí estem.
En aquests darrers 10 anys, suposo que hi ha hagut, vaja, inflació de clíniques dentals...
Doncs sí, una mica. La veritat és que el panorama odontològic ha canviat moltíssim a Vilanova des de fa un temps, sobretot en els darrers 5 anys, no? I el que canviarà, probablement.
Ramon Pérez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Ramon és de la Clínica Dental d'Ovinyet i també de la Unitat d'Odontologia de Sant Antoni Abat. En aquests darrers anys a Sitges també ha canviat molt el panorama de clíniques dentals, no?
Molt, molt. Ha canviat, bueno, a nivell general, a nivell Espanya, a nivell Catalunya, a nivell Europa... S'ha canviat, ha evolucionat.
I per què la Lluïsa diu que encara canviarà més?
Bueno, perquè aquesta és la tendència. La veritat és que jo crec que ja s'està veient. Hi ha grans propostes d'obrir moltes consultes per part de franquícies i això ja us comença a veure també en el nostre territori.
I això com funciona? Vaja... per als ciutadans de carrer.
Què vol dir com funciona?
Què vol dir? Doncs això, precisament, què diferencia aquest model de franquícia respecte a la consulta normal i corrent d'un dentista? Si és que ho diferencia en alguna cosa.
Bueno, home, sí, es diferencia, clar, jo el tema franquícia tampoc el conec
no,
tant
no,
com
però,
per explicar.
Però ho dic perquè quan la Maria Lluïsa diu això canviarà, perquè venen, quan diu això venen franquícies, ho referiu a què? A grans empreses
sí.
Que contracten serveis de professionals i els tenen...
Exactament. Així? Sí. Són...
Que no és això la consulta del doctor tal, ni la consulta del doctor qual, ni de la doctora...
No, depenen d'una empresa mare i evidentment doncs, agafen els serveis de professionals que treballen per aquestes grans marques, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, professionals que d'alguna manera treballen de manera autònoma... que es paguen els autònoms, per dir-ho així, treballen.
No, en principi, tampoc, ja et dic, no conec gaire com funciona, però jo diria que ara ja estan gairebé tots en règim general, és a dir, treballen per aquesta empresa.
D'acord.
Eh?
Dit així, en veu alta, i com que el panorama està canviant molt, qui em pot tocar les dents a mi? Un professional acreditat, qualsevol, amb aquest mercat tan obert ara, per dir-ho així?
Té que ser un professional amb la titulació corresponent, i amb qualificació. Sí, clar, per descomptat.
Hi ha intrusisme en aquest sector?
Molt.
Molt, per això ho pregunto.
Ja molt. Cada vegada menys perquè, què passa? Pues que hi ha excés de professionals. Aquest matí llegia que ara estem a 1.400 habitants per dentista, quan la mitja recomanada són 3.000.
Mm-hmm. O sigui, estem al doble de dentistes per habitant?
Sí, anem cada vegada a tenir més dentistes per habitant, perquè hi ha moltes facultats i bueno, hi ha excés d'oferta. Molts joves dentistes tenen que anar-se fora a treballar.
Sí.
Hi ha molts que se'n van a Anglaterra, a França. Ara som exportadors de professionals.
És veritat.
És veritat.
Exportadors de bons professionals,
sí,
perquè
bons
tot
professionals.
S'ha de dir que a països com Anglaterra, que és el que més o menys conec, va fer un estudi del nivell acadèmic dels odontòlegs d'Europa per ofertar feina
places.
I vam ser els espanyols, els escollits.
Ah. Uh-huh. La crisi s'està notant?
Sí.
Molt.
Sí, bueno... aquí, en aquest cas, per exemple, doncs, també ha anat bé, és a dir, primer que faltessin odontòlegs a Anglaterra i que aquí hi hagués un accés en un moment de crisi, perquè ja no només és el número d'odontòlegs que surten cada any, sinó és que, evidentment, aquesta crisi ha fet que baixi una mica la demanda. Vull dir, la gent, l'odontòleg, malauradament, no és un servei econòmic, no? Llavors, bueno, pues,
no,
ha baixat.
No ho ha estat mai, no, Maria Lluïsa?
No ho ha estat mai.
Per alguna raó?
Doncs sí, sí, evidentment que hi ha raons.
Però perquè suposo que els especialistes us heu escoltat moltes vegades allò, vaig al dentista, prepara't, sí, la butxaca, a veure què passarà.
I és una cosa que es diu, i evidentment jo com a usuària també ho puc dir, però és que jo no els hi dic, no és car, té un preu elevat, però és que té un preu elevat perquè treballem amb materials, sobretot ara, amb materials, amb tecnologies punta, és a dir, el tema dels implants potser que és el que està més extès o que coneix més gent, bueno, doncs clar, això són coses mil·limètriques amb materials que han d'estar molt ben treballats, és a dir, que s'incorporen al cos. Llavors, a nosaltres també ens surt costós aquest material. Llavors, bueno, entre que tenim materials cars, tecnologies punta, repercuteix.
Jo penso que no és car. De veritat.
Exacte.
És que no, jo no penso que és car. O sigui, a veure, no, inclús ni costós si ho compares. O sigui, tu dius, a veure, què em costa anar a sopar amb uns amics?
Suposo que ho preguntava Ramon, ara que la Maria Lluïsa parlava dels implants,
sí,
que deu ser una d'aquelles especialitats que té preu més variable, o que alguna persona pot dir, escolta, he anat aquí i els implants aquí em valen no sé què, he anat allà i els implants allà em valen no sé què, sí, a diferència d'una, jo què sé, d'una neteja de boca o d'un empast que pots dir, mira, més o menys a tot arreu val el mateix. Però en el cas dels implants, suposo que és una d'aquelles especialitats que es presta més. He anat a aquesta clínica i m'han fet aquest pressupost, he anat a l'altre i m'han fet a l'altre, sí, i suposo que deu anar una mica per aquí, no, Maria Lluïsa?
Sí,
que hi ha determinades especialitats... Tenim que parlar
de que hi ha qualitats.
Per això em refereixo.
Hi ha moltes qualitats, o sigui, com en tot, hi ha moltes qualitats. Què passa? Pues que la gent no té coneixement, o sigui, tu pots apreciar pues una televisió, dius, pues mira, aquest té wifi, té no sé què, té no sé quantos, pues bueno, és de la marca no sé quantos, i ho conec, o un cotxe. Pots valorar pues un Mercedes o
sí,
un Tata.
En el cas de les dents, no.
Però en cas de les dents,
sí,
et refies de la confiança que deposites amb el professional.
Està clar, no?
I com la confiança ara té un preu, bueno, clar, és que són tants diners, em costa tant, doncs pues clar, té un preu. Llavors dius, a veure, per agrupar-li ja he vist que es venien implants.
Sí, sí,
i dius, sí, sí, i dius, a veure, hi ha gent que va? Sí, hi ha gent que va. També hi ha gent que es posa pits en perruqueries.
Sí, bueno, ja...
Hi ha un cert desconeixement sobre això? Ho dic per si a vegades a la consulta arriben persones que diuen, escolta'm, Maria Lluïsa, m'han dit això, m'ha passat això, no sé què, o arriben a la consulta persones que diuen, mira, la frase clàssica, m'han fet això. I llavors l'especialista somini diu, ja no diu qui t'ha fet això, però ve a dir, sembla que no has anat a parar amb...
Bueno, a veure, com en tot, doncs hi haurà gent que tindrà més fortuna que d'altra, però a veure, nosaltres som una professió en general ben preparada i bueno, a vegades et trobes coses que potser tu no faries igual. Que hi ha desconeixement, jo crec que el que hi ha a vegades és poca comunicació, més que, evidentment, mala praxis, perquè jo això no penso que sigui així, però sí que a vegades el pacient té una expectativa que l'odontòleg no ha captat i, per tant, no li ofereix, més que desinformació.
Aquesta expectativa, aquesta expectativa què és? Tenir les dents més blanques que ningú, més ben posades que ningú?
No, aquesta expectativa, per exemple, és explicar-li a un pacient que un implant no és una dent natural i que tindrà uns inconvenients i els ha de saber abans de posar-se el tractament, i que no és que ja no ha de tornar mai més al dentista, sinó que al contrari, s'ha de cuidar més. Llavors, aquest tipus de coses a vegades no s'expliquen. Llavors el pacient ve com enfadat perquè m'han fet això, que això és una porqueria, o mentre menjar, o no sé què, i li dius, no, és que això és així. Llavors, bueno, pues la típica frase de que el que expliques abans d'un tractament i amb salut i amb odontologia en concretament és superimportant, és una explicació i tot el que sigui després és una justificació.
Però sí que és cert, Maria Lluïsa, que en la majoria d'ocasions que ara, vaja, ara a través dels mitjans de comunicació, les especialitats dentals són més publicitades que mai. I en la majoria dels casos, ens parlaves dels implants, però quan ho mirem per televisió, els implants són implants per tota la vida que no t'hauràs de tocar mai més i que dona aquella sensació que tens la boca nova després de passar pel dentista i que no caldrà, vaja, que no t'hauràs de preocupar per moltes de les coses que preocupes ara, és així això.
Bueno, aquesta és la visió comercial de l'odontologia i la gran majoria d'odontòlegs i de clíniques, i jo crec que la Ramona estarà super d'acord amb mi, no estem a favor d'aquest tipus de publicitat, perquè no estem parlant d'un detergent que lava més blanc, és a dir, no dic que siguin enganyosos, però...
No diuen tota la veritat.
No s'expliquen bé. No, venen una cosa que no és així. A partir d'aquí cadascú sabrà el que fa, no?
Però és evident que aquesta és la imatge més present del món de l'odontologia a hores d'ara, no? Aquesta, la de les dents més blanques que ningú, amb tractaments d'emblanquir-les o de pròtesis dentals d'aquesta mena, no?
Sí, el que passa és que les grans companyies que tenen calés per sortir a la televisió, que és la informació aquesta que donen, pues són les que posen el producte estrella, no? Implants com si fossi res.
I darrere
d'això hi ha molta preparació, molta tecnologia, moltes variables, perquè cada boca és diferent, no hi ha dos boques iguals. Ni encara que siguin bessons, tenen la boca igual.
Ni tothom es pot posar implants, suposo.
Exacte, i molta honestedat, perquè en realitat a vegades has de dir no a l'implant. Perquè tu no ets un pacient per implants, tot i que a nivell lucratiu, a nosaltres ens pugui interessar o no, perquè al final, però és que a vegades has de dir que no. I bueno, però és que hi ha dos tipus d'odontologia. Jo crec que hi ha l'odontologia de la clínica amb el professional que està al davant, que ens dona la cara i que està allà, i després hi ha les franquícies, i no és per atacar-les ni molt menys, perquè hi ha grans professionals a dintre del franquiciat, però clar, el professional que hi treballa té poc a veure amb l'anunci que es fa. Vull dir, no té res a veure. Llavors, bueno, això és una part comercial que els odontòlegs, com a professionals, no hi volem entrar.
D'acord, en receleu més aviat?
Home, no, sí, perquè és salut.
D'aquest ús tan...
I comercialitzar amb la salut no em sembla correcte.
D'acord, perquè si jo vaig a qualsevol consulta i dic, escolti'm, vull les dents blanques, vull que allò, sí, sortiran més blanques que ningú. Això és un procés que és relativament fàcil, sense risc, sense massa...
Ui, és que...
Ho pregunto així, doncs precisament per això, ho pregunto així perquè és una d'aquelles, no sé si dir, disciplines per les quals l'odontologia ara és més coneguda. Hi ha molta gent que es vol emblanquir les dents ara, com abans deia, mira, agafa bicarbonat, però ara...
Ja d'entrada és incorrecte blanquejar, no és correcte, perquè no les posem més blanques, les posem més clares del color que tu tens.
D'acord.
No? O sigui,
però Ramon, suposo que hauràs vist persones que tenen les dents que semblen, vaja, un llençol de...
Sí, però això no ha sigut un blanquejament.
No? Què està d'això?
Això si li han fet carilles o si li han fet fundes, que és un tractament molt més agressiu. O sigui, si tu et dediques a la televisió i vols tenir-les molt blanques perquè tu marca el guió, doncs bueno, vale.
D'acord.
Però
les dents tenen el color que tenen.
Exacte. Tenim el color que tenim, com el tenim el de pell, com el tenim el de cabell.
D'acord.
El que passa és que, clar, i per això la paraula blanquejament
ja és una paraula...
confusió. D'acord. Perquè no les posem blanques. O sigui, tens un color groc i les posem un groc clar. Un gris, doncs és un gris clar.
Aleshores, si em permeteu, entre una neteja de boca i un blanquejament, quina diferència hi ha?
Uf, moltíssima.
Sí?
Sí.
Vinga.
A veure...
Per aquells que diguin, la neteja de boca sí que és una pràctica habitual que s'ha fet tota la vida.
I és necessària.
I és necessària. Perfecte. Aquí tots els dentistes estaran d'acord. El blanquejament què és, doncs?
A veure, jo diria que tant la neteja com el blanquejament poden tenir en comú que eliminen tincions. El que passa que una higiene, per exemple...
Perdoneu, doctora, tincions són taques?
Sí, sí. Perdó, taques.
Ja està, ja està.
Taques a l'esmalt. La higiene, et pot treure una taca d'esmalt, doncs, del tabac, una cosa externa, i el blanquejament el que fa és eliminar les tincions que han entrat dintre de l'estructura dentària. Llavors, jo a vegades també explico amb el pacient, jo no et deixaré les dents més blanques de les que tu tenies als 15 anys. És a dir, el teu color és el teu color. Mm-hmm. El que passa que el peròxid d'hidrogen, que és la substància que penetra dintre dels poros de l'esmalt, el que fa és capturar tots aquells elements que tenyeixen, i els elimina.
D'acord, però... o sigui que en els casos de, diguem-ne, fumadors empedreïts de fa molts anys, aquesta és una de les metodologies que es pot fer servir.
La higiene li traurà la taca marró que es fa sobre l'esmalt, el blanquejament segurament li traurà l'esgrogaïment dels anys.
D'acord, no? Però ho expliqueu com si fos el blanquejament per una circumstància específica d'una persona que tingui, doncs, la dentadura en unes condicions determinades. Clar. No que sigui una pràctica habitual per allò de dir, mira, me les blanquejo com qui es blanqueja... No.
Les expectatives, o sigui, primer se li té que explicar en quin color arribarà, o sigui, abans de començar.
Seu mentida.
Sí, no, clar, tu ensenyes la guia de colors i dius, pues mira, aquest és el teu i posarem aquest. Compreix les teves expectatives? Bueno, clar, potser les vol blanques i no és.
I si les vull blanques, me les faran blanques?
No, si les vols blanques, tindrien que fer carilles i llavors tindrien que veure si està indicat o no posar-te carilles. Bueno, clar, l'agressivitat que tenim que fer-li a l'esmalt de la dent per col·locar-te carilles, el que fa és la vida de la teva dent, pues, minvar-la.
D'acord, fins a quin punt el desig d'un pacient pot contradir el criteri d'un especialista?
Bueno, sí, a vegades... A veure, el que passa que cito amb un pacient, que ell... És que tot depèn, realment hi ha pacients que realment tenen un problema estètic i que no riuen i que tenen un problema estètic i social.
D'acord.
I el somriure és important per una persona més del que potser ens creiem. Vull dir, això ho sap el que li
el
fa vergonya
pateix, no?
Somriure quan s'ha de fer una foto, no? Llavors, en aquests casos, bueno, si la feina es fa ben feta, no? Encara que sigui un tractament un pèl més agressiu, les carilles van molt bé.
I
el pacient entén, és que estem parlant com si venguéssim un kit d'algú, no? Llavors, clar, això no deixa de ser un tractament, no? És un tractament i s'ha de valorar molt bé, de dir, escolta, tu ets una persona que no tens càries, que et cuides la boca, que malauradament tens una tinció de tetraciclines, per exemple, que un blanquejament no podria treure. Tetraciclines és un antibiòtic. Aquestes persones que han pres antibiòtics,
molts antibiòtics a la seva...
I els hi han sortit les dents definitives tenyides, bueno, doncs tu ets un pacient susceptible a fer unes carilles, que sí, eliminarem teixit dental, però per altra banda recuperaràs una confiança, per exemple, no? A nivell social.
Que és prioritari davant aquest...
Clar, llavors, ara, de per vida, a vegades hi ha tractaments que dius, que jo els hi dic, t'has casat amb mi, perquè tu has de venir ja de per vida, és a dir, estem casats ja.
D'acord, és a dir, si vols,
si
vols determinades coses,
clar,
has de ser conscient del manteniment que suposarà demanar determinades coses.
I una cosa important és que el blanquejament només es pot fer en una clínica dental, que he vist que s'està fent en llocs que no són clíniques dentals.
És veritat. Jo
i llavors això és molt important, super important que ho tingui clar la gent, perquè ho té que fer un professional que té que informar, perquè nosaltres tenim que informar dels pros i contres de tot tipus de tractaments.
D'acord.
Igual que si per estètica, perquè se senti bé, tenim que fer-li les carilles, li tenim que informar i es té que signar conforme, està conforme de que els pros i contres són els que hi ha allà.
Amb les determinades conseqüències que pugui tenir el tractament.
Exacte. I, sobretot, tractaments dentals es tenen que fer sota supervisió d'un professional dental, no d'una persona que fa depilacions i alhora pues, també està fent blanquejament.
Sí.
Això és molt, molt important.
Perquè quan celebreu el Dia de la Patrona, molts d'aquests temes acostumen a sortir a les converses.
Sí,
sí. Pregunto per això, si veritablement ara en l'actualitat això acostuma a sortir molt.
Sí.
La necessitat
sí, perquè, de... perquè és que hi ha confusions. Després hi ha problemes perquè la gent, no, des que em vaig fer un planquejament que tinc una sensibilitat...
Que no tenia.
Clar, i ara resulta que on te l'han fet? No, però m'han fet un blanquejament. Ja, tot suposa que li han fet en una clínica dental. No, és que me'l van fer a la perruqueria quan em posava les metges.
Això és així, eh?
Sí, sí,
sí. El que dieu, Ramon, és a dir, això passa, eh?
No, no, passa. Això passa. I inclús s'ha posat un negoci aquí a Sitges on te'l fan el blanquejament en un joc que no és una clínica.
D'acord. D'acord, no.
Sí, 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 ja dius, bueno, vale, li deixen fer. Pues... pues no tindria que deixar-li fer.
Per tant, primera precaució. Implants, que això ja és un, una qüestió, diguem-ne, més, no sé si dir, més delicada. Per qui no li serveixin els implants, dentadura postissa?
Bueno, per qui no li serveixin els implants, altre tipus de pròtesis, pot ser una pròtesi fixa, que és el pont convencional de sempre, com poden ser els aparells removibles, les castanyoles, tota la vida, perquè s'entengui.
Són molt diferents les castanyoles, em perdó ara, Maria Lluïsa, de les d'abans?
No.
Vull dir, per si hi ha, no. Si hi ha moltes persones que són especialment, no sé, receloses també a les dentadures postisses, i pensen...
Sí.
La qualitat de vida que et donen uns implants, si te'ls pots posar...
Ja, no te les donarà una...
Res a veure amb una dentadura postissa. Des de el gust, sobretot, no? I una altra cosa molt important és la seguretat de tenir una cosa que no es belluga, que no cau, l'acudit de que es torno dur
i surt ambulant. I la sensació de tenir una cosa que saps on te la tens.
Sí.
Aquí l'edat hi juga molt? O no? Una persona amb 60 anys, una persona amb 70 anys... Es pot plantejar uns implants?
Sí. Mentre tingui os suficient?
Sí. Els implants, com quasi tots els tractaments d'odontologia, perquè l'ortodòncia, per exemple, encara és més flagrant que abans estava relegada només als nens i als adolescents, i ara fem ortodòncies en gent de totes les edats, sempre que es faci bé i amb indicació per l'edat que estem tractant. Sí, els implants, de fet... Però els implants en gent gran és que és perfecte, perquè a més hi ha tractaments que són molt senzills, amb poquets implants, molt poc traumàtics pel pacient, i que els hi dona qualitat de vida. Res a veure. Sí. Llavors, quasi diria que l'implant, evidentment per la gent jove també. Però la gent gran...
Deia gent gran perquè, en principi, si un manté la dentadura, la dentadura... pot durar molts anys, no?
Sí.
La teva?
Sí.
Clar, tota la vida tindria que durar.
Ho pregunto per això, per si d'alguna manera l'estadística diu que cada vegada gent més jove acaba anant a parar a implants perquè no ens cuidem tant la boca, o ens la cuidem més, o no ens la cuidem bé, o... A veure, l'experiència què diria?
A veure, d'on venim? La gent gran, doncs, ha tingut un desconeixement de la salut dental molt gran durant moltíssims anys. Abans, i quan parlo abans parlo de 40-50 anys enrere, et feia mal i la Seguretat Social l'únic que feia era treure-la i ja està, mort el perro, morta la ràbia.
Exacte, i cada vegada menys tens a la boca.
I llavors, clar, com continuaves alimentant-te, doncs bueno, anàvem fent, i no se li ha donat importància. O sigui, cada una de les dents té una importància molt gran, és una part del nostre cos. Que si tu em dius, perdo un dit, clar, si tinc més dits, sí, bueno, però és que... Llavors, clar...
Les del seny també?
Bueno, les del seny, mentre no facin res, o sigui, no molestin...
Exacte.
De fet, l'evolució està fent que hi hagi gent que ja ni li surtin.
De debò?
Sí. Mm-hmm. Sí.
Hi ha persones que no els hi surt el queixat del seny?
Bueno, jo...
O li surten
jo,
dos...
Jo no en tinc... O sigui, no és que no em surtin, és que no els tinc.
No les tens,
m'he estalviat.
L'evolució està fent què?
No, hem millorat, doncs.
Perquè, clar, ja el tenim als espais.
No li caldrà anar al dentista.
No em caldrà, no. Bueno, però hi haig d'anar, també,
Hi ha persones a les quals no els surt el queixal del seny.
Exacte.
D'acord, o sigui, d'aquells que en tenien quatre, els de dalt i els de baix, hi ha persones que...
I després encara hi ha una informació que aprofito a dir-la, que és molt important. La primera dent definitiva, que surt al queixal dels 6 anys, com no canvia cap altre dent, hi ha molta gent que es pensa que encara és una de llet.
És veritat.
Pares que pensen, no, bueno, com són de llet, i són la primera a inculcar-se, la primera en perdre-la, i és de les més importants de tota la boca, perquè és amb la que es basa la masticació. Llavors, clar, es té que fer molta cura d'aquesta dent.
D'acord.
Fer el sellat de fissures, començar a fer consciència a la
criatura. Perquè aquella serà la primera dent per tota la vida.
Sí, correcte.
D'acord,
correcte.
La dels 6 anys, eh?
Sí, però que no canvia cap altra.
No, per això,
no canviar-la...
La que ve de vell nou.
Exacte, pensen, bueno, mira, és l'última que li ha sortit de llet.
I no, en canvi és la primera de les veritables.
Exacte. I això és molt important. O sigui, aquestes petites nocions fan que la gent es replantegi, doncs, ostres, tenim que cuidar la boca. I estem parlant de 6 anys, eh?
D'acord, dues coses fonamentals també aquí. L'alimentació. Si ha variat molt també l'alimentació i si a les consultes trobeu veritables boques que dius, bueno, què mengeu? Que mengeu sucre cada dia? O, que, de quina forma ens alimentem? I si la forma d'alimentar-nos, veritablement a les consultes, es veu amb càries o es veu si, no sé, si els nanos es cuiden bé la boca, si se la netegen sovint, si mengen aliments sans per la nostra dentició.
Els nanos fan el que veuen fer els pares.
Caram.
Si els pares es cuiden la boca,
els nanos es cuidaran la boca.
Es cuidaran la boca. Per això tenim que predicar con el ejemplo.
La Maria Lluïsa feia una cara allò de dir, no sé si se la cuiden massa. Maria Lluïsa.
No, bueno, jo és que ara mateix estic en una fase de descobriment, perquè estic contra les begudes, contra les begudes carbòniques, sí. És a dir, tots els refrescs, tots els sucs d'allò, perquè...
Menja obitxi?
Bueno, mira, menys... A veure, menys no.
No porta sucre.
No, per això li preguntava.
No és per sucre. El que passa que... A veure, ara s'ha començat a descobrir que hi ha molts... Bueno, nens no, però que això comença en edats tempranes, que prenen molt tipus de begudes carbòniques. I les begudes carbòniques porten àcid carbònic. Si a més porten sucre, que jo no vull donar cases comercials,
no sé si però, queda, dir, però queda ben clar a què
si
refereix.
Si porten sucre, doblement pitjor. El bitxí, la cosa... O sigui, el bitxí català, soc una usuària del bitxí català perquè porta més flúor.
Porta flúor.
En la qual hi ha una part de protecció. Tot i que, bueno, si parlem del flúor també podem estar una hora més. Llavors, jo estic bastant en contra d'aquest tipus de begudes perquè, a part de provocar càries, sobretot càries en aquests queixals, en aquests primers queixals que erupcionen, provoquen molt de desgast. Molt de desgast. Estoven les dents, perquè és
estoven
àcid.
És un àcid.
Llavors, al ser begudes molt àcides, els pHs baixen molt i l'esmalt s'estova per qualitat i és més susceptible de tenir càries. Per tant, a nivell dietètic, home, doncs tothom sap que no s'ha de passar amb les xutxers i tot aquest tipus de dieta, no? Però el tema de les begudes i dels sucs, els sucs de fruita
gairebé
industrials, doncs són fatals.
Més que les xutxes, dic així?
Més que les xutxes, no. Jo no he fet un estudi ara, que és més malo.
Però és a dir, comparativament...
Es pot prendre, però amb molt conscient que t'estàs prenent alguna cosa, i que has de beure aigua, vaja.
D'acord.
Al final, el resum és que pots prendre qualsevol cosa d'aquestes un dia per berenar, però que no pot ser la beguda
Maria
del dinar
amb sopar... Maria Lluís, si et digués, és que l'aigua és tan avorrida, què en fem amb l'aigua?
Bueno, escolta,
t'has
de divertir amb altres coses,
que és el que poden,
tens un problema.
Que és el que poden dir molts pares, o molts fills als pares, sí, és que l'aigua, ara aigua,
llavors,
aigua, aigua, no, aigua.
Llavors mires fixament i dius, el dentista és divertit, perquè...
Doncs vinga, ens posem en una d'aquelles edats, els bràquets que estan tan de moda.
Ui.
Allò que abans, molts també... Vaja, en fi, que molts no obrien la boca perquè aquells ferros t'avalaven tant. Els bràquets, què és? La versió més sofisticada d'allò?
No, els bràquets s'han posat des de fa molts anys.
Sí.
El que passa és que ara es fan més petits, inclús està de color...
Gairebé invisible, no?
Sí, perquè són del mateix color de la dent.
Uh-huh.
El que passa és que el bràquet s'ha posat de moda, ho fa la fulanita, el fulanito, i jo també, i... El que passa és que es tenen que rentar encara molt més les dents, perquè hi ha molt més racons on queda menjar. Llavors, tens que, si et rentaves tres cops, tindràs que fer-ho quatre o cinc cops, no? I a més, si li dedicaves 30 segons, li tindràs que dedicar 2 minuts, de veritat, de rellotge.
D'acord, abans però ho has dit d'una forma, la té brackets, porta brackets aquella persona, porta brackets l'altra.
Sí, li poses gometes de colors, i llavors, clar, s'ha sofisticat en el sentit de que hi ha més moda, pot haver-hi
d'acord.
Més moda.
Sí,
d'acord,
sí.
Però els brackets bàsicament serveixen pel mateix que servien els ferros en el seu dia?
Sí.
Bueno, el bracket, a més, ara veiem a la televisió, no?, presentadors amb brackets i així, cosa que està molt bé perquè ha trencat una mica el tabú que ell de llevo hierros, no?, sí, que era una visió molt negativa. Ara jo crec que la traducció és aquesta persona es cuida molt. O sigui, no és un que feo, el Robocop, sinó que és, ostres, aquesta persona té molta cura a la seva persona i avui en dia la salut i l'estar bé és algo que, entre cometes, dona molt bona impressió, no?
Els brackets alineen les dents?
Exacte.
Sí.
Sí?
Les brackets el que fan és tornar-te a tenir una... O sigui, o donar-te una oclusió correcta. No només és una qüestió estètica, estèticament té una funció, no? Però la veritable és que hi hagi una estabilitat oclusal, o sigui que puguis tenir les dents de manera de que puguis mastegar correctament i deglutir, o sigui, fer alguna alimentació correcta. Per estètica, pues, també.
Sí.
Però jo he tingut que posar, en el cas de la meva dona, pues, perquè tenia una mala oclusió i estèticament diu, pues, no em fa falta, però és que se t'estan moguent les dents i tindràs problemes de trencaments. No? Que es trenca les dents, ostres, se m'ha trencat, i com és que se m'ha trencat? Pues bueno, perquè tenies una mala oclusió i amb el pas dels anys al final acabam trencant-se dents que han estat patint càrregues, sobrecàrregues
importants, no?
Sí, perquè les dents, encara que no sembli, es mouen, o sigui, a tots se'ns mouen una miqueta, tenim una amortiguació, però clar, si a sobre i després hi ha un altre tema, és que poden provocar les males oclusions problemes de bruxisme, o sigui, el bruxisme, que és una problemàtica que va en creixement, que és aquest apretament de les dents, i a més que la crisi s'ha aguditzat, no?
Per què? Perquè ve d'una circumstància nerviosa?
Clar, és
tensional. Un component emocional molt important.
És a dir, aquelles persones que permanentment
apreten
les dents.
Sí, les desgasten.
Que quan se'n van a dormir continuen apretant les dents.
No, és que quan dormen és quan més les apreten.
És quan més les apreten.
Sí. Bueno, i si beuen Coca-Cola...
I si beuen Coca-Cola, doncs ja...
Et quedes en sense.
És a dir, això és una qüestió fonamentalment de caire nerviós?
Veure,
o que té un origen...
Hi ha diferents components, no?
Sí.
Hi ha el component de mala oclusió, o sigui, si hi ha un...
De no tancar bé la boca.
No tanques correctament, el cervell el que fa és dir, pues, a veure, ho fem pla perquè toqui tot bé.
Entesos.
Llavors comencem a rascar i a apretar.
Fins
el que passa és que el cervell no té el... Ja està correcte. No, el cervell continua apretant.
D'acord.
Si a més tens manca de peces, no? Pues que hi ha desequilibri, a més tens un problema emocional, o sigui, l'estrès, la crisi,
el que sigui,
exàmens, el que sigui, pues clar, és quan venen problemes de cervicals, problemes de trencaments de peces, bueno... Hi ha moltes més patologies.
Sí.
En mig minut, primera visita a l'odontòleg. Pares i mares que ens escolten, bueno, primera visita què, als 6 anys, als 5?
Bueno, pues mira, a veure, el que diuen els llibres, el que diuen
fem cas als llibres, doncs.
A partir dels 2 anys, inclús abans.
A partir dels 2 anys, inclús abans.
Els 2 anyets és quan més o menys han sortit totes les peces.
Sí.
Totes les peces temporals, llavors pues, bueno, s'ha de veure que tingui un creixement ossi de les bases òssies correcte, etc. Evidentment, en aquestes edats tempranes, poc tractament hi ha, vull dir, normalment és senzillament veure, detectar i seguir evolució. També hi ha el tema de que el nen s'acostumi al dentista des de petit, és a dir, que vingui, que s'ho passi bé,
que perdi aquella prevenció,
que vegi que és habitual,
que és una cosa habitual, que no fa mal ni que fem res estrany.
Doncs parin atenció a aquests consells. Maria Lluïsa Soler, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ramon Pérez, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
www.adec.cat.
Exactament.
I allà hi trobaran tota l'agenda. Eva, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Tornem en 5 minuts, fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.